Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Les 3 en punt, moment d'actualitzar la informació, perquè a aquesta hora estem encara amb els ulls posats a Madrid, on una part dels manifestants contra l'amnistia d'aquest migdia a la plaça de Cibeles s'han traslladat fins a les portes de la seu del PSOE, al carrer Ferraz. Milers de persones s'hi congreguen amb càntics contra Pedro Sánchez, a qui acusen de fer un cop d'estat pels acords amb l'independentisme. I anem en directe a Roger Perciba.
Sí, així és. Molts dels manifestants que s'han trobat a Cibeles aquest migdia han vingut cap aquí, cap al carrer Ferraz, on hi ha la seu central del Partit Socialista. Hi hauria unes 3.000 persones aproximadament. Moltes estan ja pujant al carrer Marquès de Urquijo, i realment l'altra notícia d'aquest migdia d'ara és que molts d'aquests manifestants que han anat a Cibeles el que han fet és, en lloc de venir aquí a la seu del Partit Socialista, que està blindat per la policia des de fa dies, han optat per anar cap al Palau de la Moncloa, i ho han fet caminant entre els cotxes per l'autovia A6 fins que la policia els ha impedit el pas caminant. Aquesta és la situació que tenim ara mateix aquí al carrer Ferraz, on de debò que els ànims estan molt encesos, sobretot d'aquesta convocatòria que hi ha hagut aquest migdia a la plaça de Cibeles. I ara, evidentment, ens estan sotmetent a crits i algunes amenaces també, perquè els mitjans de comunicació aquí no són benvinguts.
Gràcies, Roger, ho sentim perfectament, aquests càntics que s'han repetit des de fa 15 dies i que ara continuen en aquesta concentració on, com ens deia el Roger, unes 3.000 persones davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz. Mentrestant, a Gaza continuen també els intensos bombardejos de l'exèrcit israelià. L'últim ha estat contra una escola de les Nacions Unides, a Al-Fajura, al nord de la Franja. Segons les primeres informacions del govern de la Franja, hi ha 50 morts, tot i que la cadena Al Jazeera apunta que aquesta xifra podria pujar fins a les 200 persones mortes. I també ho hem sabut fa pocs minuts, el coet Starship ha explotat fa una estona, només 10 minuts després d'enlairar-se. Era el segon intent de l'empresa SpaceX, després que el vol inaugural que es va fer a l'abril va acabar també amb l'explosió del dispositiu. Tot i això, la companyia d'Elon Musk creu que l'operació ha estat un èxit. Expliquen que, tot i que el coet no ha pogut completar tota la prova, s'ha enlairat i s'ha desenganxat dels propulsors tal com estava previst. L'objectiu és que l'Starship transporti la primera dona fins a la Lluna, i també està previst que serveixi per anar fins a Mart. I Vinícius no reapareixerà fins al 2024.
El club ha informat que té un trencament al bíceps femoral amb afectació al tendó distal de la cama esquerra, i mitjans de Madrid apunten que podria estar-se fins a 2 mesos i mig fora dels terrenys de joc. Mentrestant, Alexia Putellas està descartada per jugar demà al clàssic Barça-Madrid. La capitana continua molestes al genoll esquerre. Avui no s'ha entrenat amb el grup. Tampoc jugarà la central Irene Paredes. A segona divisió, el tècnic de l'Espanyol, Luis Miguel Ramis, debuta aquest vespre davant de la nova afició. L'Espanyol rep a les 9 l'Elx sense Javi Puado. En tenis, Marcel Granollers s'ha classificat per la final de la Copa Masters al quadre de dobles, fent parella amb l'argentí Ceballos. I al Gran Premi de Qatar de MotoGP, Luca Marini ha aconseguit la pole position, el millor català, Àlex Márquez, tercer.
I acabem amb el temps, perquè Martí Oliveres, demà la temperatura encara s'enfilarà més.
Sí, avui ja estem notant aquest repunt de la temperatura respecte ahir, però continuarà demà quan tocarem sostre i podríem arribar als 25 o 26 graus en algunes comarques properes a la costa, cap al Vallès, al Penedès, la Selva, fins i tot a les Terres de l'Ebre, ambient doncs molt més càlid del que tocaria esperar aquesta època de l'any, a ple mes de novembre, pràcticament amb màniga curta al migdia, amb aquest sol que ha de continuar dominant i que només es combinarà amb alguns núvols poc importants, tant aquesta tarda com demà. Això sí, de bon matí poden reaparèixer alguns bancs de boira. I la setmana que ve sí que es veu ja la fi d'aquest estiuet, amb una normalització a la temperatura a partir de dimarts, i a més amb alguns ruixats i neu fins i tot al Pirineu.
Passen 4 minuts de les 3, tanquem el recúmits dia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A les 4 el Superesports, a les 11 el Tudiràs.
Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC 1. Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
RAC 1. Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Avui dissabte agafarem diversos vols. El primer cap a l'Àfrica. De seguida us portarem a Gàmbia i anirem amb el fotoperiodista Álvaro Laforet, el col·laborador de viatges del periòdico. Ha viatjat tres cops al país del somriure etern, un destí que, com reconeix ell mateix, l'ha atrapat i on tornarà la setmana vinent amb un grup d'alumnes del màster en periodisme de viatges de la Universitat Autònoma de Barcelona, on exerceix com a professor. A l'Álvaro li demanarem què l'ha enamorat de Gàmbia i quins són els tresors naturals que ens esperen si hi anem. I a la tornada del continent africà passarem per la llibreria Altair amb la seva directora adjunta. L'Helena Bernades ens ha preparat avui una secció de llibres per entendre un dels conflictes bèl·lics del moment, el d'Israel i Palestina. Després tornarem a agafar la maleta per pujar a diferents avions de la companyia Vueling. Ens portaran alguns dels mercats nadalencs europeus menys convencionals. Ens enlairarem cap a Amsterdam, Lisboa, Birmingham, Göteborg i Venècia. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Ara mateix descobrirem el país més petit de l'Àfrica. Marxem a la zona subsahariana, anem a Gàmbia i ho fem amb un viatger que la coneix molt bé. Es tracta del fotoperiodista de viatges Álvaro Laforet, col·laborador habitual del periòdico i de Sky News, també col·laborador puntual de la revista Viajes National Geographic i professor associat del màster de periodisme de viatges de la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB. Álvaro, bona tarda, benvingut al viatge de RAC1.
Hola, bona tarda, què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, també.
Un autèntic enamorat de Gàmbia, no? Així et defineixes, no? Què és el que t'ha atrapat d'aquest destí, Álvaro?
Pues yo diría que primero es África. África yo creo que enamora. Es un poco como pasa con la India. O te gusta o te disgusta. No existe ese término medio de quiero volver o quiero volver cada año. Y Gàmbia había viajado por un viaje de prensa hace, te diré, 10 años, y descubrí un país completamente virgen en África. Te vas a Kenia, te vas a Botswana, te vas a muchos otros países y turísticamente está todo muy desarrollado o muy bien equipado para el turismo. Pero Gàmbia estaban empezando, era un despertar del turismo y, claro, el gobierno estaba como muy interesado en que pudiésemos visitar las pequeñas infraestructuras que había, porque es un país extremadamente pequeño. Creo que no llega a más de 2 millones de habitantes, más o menos. Uh-huh. Es decir, es que ni es Barcelona. Pero me atrapó, pues, muchas cosas. En primer lugar, la gente. La gente, bueno, de hecho lo llaman el país de la sonrisa eterna.
¿Por qué le digan así?
Porque es que la gente es amable, simpática, siempre está riendo. Siendo un país pobre, es un país que todo el mundo ríe y que siempre está alegre. Y es algo que realmente se agradece, sobre todo cuando te ayudan, porque hay países en África que cuesta, que les cuesta, y sobre todo si es blanco aún más. Pero bueno, entendemos también un poco todas las...
Los prejuicios sí, también, ¿no? Que ya
exactamente.
También, ¿no?
Pero Gàmbia fue llegar a Banjul, que es la capital. Es una capital por construir cada vez más. El último viaje que fui, que fue el año pasado...
Porque ¿cuántos cops ya has estado, Álvaro, a Gàmbia?
Pues 3 como mínimo, y ahora me voy con la Universidad de Barcelona, con la Autónoma, me voy otra vez con estudiantes y unos periodistas allá.
¿Cuándo marcheo?
El día 20, me parece, bueno, sí, me parece, no, seguro. Y me voy a, vamos a hacer unas visitas, son 3 días, con la universidad.
El 20 de novembre, ¿eh?
Sí.
I... Data assenyalada al calendari. El dia que va morir Franco.
Ostres, és verdad. Pues nos vamos. I és un, i la capital és una capital muy africana. Pocos edificios altos, un caos en la ciudad, pero como pasa en otras ciudades. Pero, ¿y qué es bonito? Bueno, está bien, digámoslo así.
Escolta'm, Álvaro, abans d'anar pam a pam, de comentar doncs, les possibles visites que podem fer en un viatge a Gàmbia, m'agradaria una miqueta situar a l'oient, no? Situar-nos, no? Exactament on es troba Gàmbia, no? Abans d'agafar aquest avió i volar fins allà, explica'ns on la situem al mapa.
Pues es súper curioso porque es justamente una tierra en medio de Senegal. O sea, todo está bordeado por Senegal. Atraviesa parte del país por el río Gambia, que después ya hablaremos, pero las puestas de sol en el río Gambia son...
brutales.
Espectaculares. Es la auténtica África. Es la auténtica África. Y lo bordea. De hecho, en una de las expediciones que hice en Senegal, fuimos al sur de Senegal y tuvimos que coger el avión para poder cruzar el país, porque, bueno, a veces lo llaman Senegambia, porque se unen los dos países para algún tipo de temas de comercio y demás. Pero es un país pequeñísimo, pequeñísimo, y un poquito más abajo de Canarias, más o menos, pero dentro del continente.
Uh-huh. I a nivell de comunicacions, com són? Per anar en avió tenim vols directes des de Barcelona, no?
Bueno, de hecho, tenemos Vueling, que vuela directo de Barcelona a Banjul. De Fantàstic. Hecho, es la única línea aérea que hay, que vuela. O sea, tienen que pasar por Barcelona. Son unas 4 horas y media, depende. Y la verdad que se hace muy, muy ameno. No es un viaje de aquellos complicados. Y de hecho, ahora hay una frecuencia, una doble frecuencia, los miércoles y los viernes.
Fantástico.
Y lo bueno es que puedes coger de miércoles a miércoles o de viernes a viernes. Una semana yo creo que es...
¿Son días suficientes, sí?
Sí, para empezar, sí, para aprender. Diré, bueno, si quieres un fin de semana, entre medio de la semana, de miércoles a viernes, se pueden ver 4 cositas, pero si puedes estar una semana es muchísimo mejor. Es un país muy barato, con lo que esto se agradece.
¿Quién es la moneda que utilizan?
Es el Dallas. Sí, es el Dallas. Pero yo la verdad que es que voy directamente... Yo prefiero ir con tarjeta de crédito y sacar dinero allá de un cajero.
I en quant a clima, llengües que fan servir, una miqueta per situar-nos, quina és la informació que hauríem de tenir en compte?
Bueno, justamente hoy he hablado con el embajador de Gambia en España, porque todo el tema del viaje que tenemos con la Autónoma, y que hacía muchísimo calor. Bueno, muchísimo calor, deben ser 30, 35 grados. Pero claro, con una humedad alta, pues se siente. Pero todo el año es una... Hace calor, pero es soportable porque es subtropical. No es aquello sofocante como puede ser, ¿qué te diría? Guinea, o que en la selva es aquello de que no te puedes mover. Però sí, és un clima que és suportable.
Uh-huh. Ens deies que arribem a Banjul, que Vueling vola des de Barcelona fins a Banjul,
sí.
No? Allà hauríem de veure alguna cosa, sí o sí?
Bueno, tenemos varias opciones. Yo, ir a Banjul, lo bueno de Gambia es que es un país seguro. Que, es decir, siempre es recomendable, y sobre todo en los países africanos, por experiencia, es intentar contratar a un guía o una agencia de viajes, en su defecto. Pero si eres muy...
aventurero,
muy,
¿no?
Muy aventurero, yo te recomiendo coger un guía, porque de esta forma él te va a ir organizando. Y tú prepárate el viaje desde Barcelona o desde donde sea, pero ya con un guía, que él te irás tú
orientan,
mucho más...
Oriental,
exactamente.
¿No?
Y entonces llegamos a Banjul. Yo a Banjul le daría máximo un día. No hay mucho, algún museo, si te gusta mucho el tema étnico, pero ya me iría directamente al Monkey Park. Hay un parque de monos, que hay muchas especies, pero principalmente hay diferentes especies de mono. Es una reserva natural a una media hora de Banjul. Y allá puedes estar toda la mañana, porque aparte te dejan pasear libremente y ves monos, y aparte están muy acostumbrados a la presencia humana y hasta se acercan a ti. Y esto es algo que realmente es como un atractivo turístico, y aparte no están, yo que soy en este sitio muy animalista, no están encerrados, tienen unas extensiones larguísimas. Lo que pasa que obviamente, como cualquier animal, cuando se les alimenta ya no quieren volver a...
Doncs això és important que ho diguis, eh? Perquè moltes vegades, no, quan parlem als mitjans de comunicació de les visites, dels viatges relacionades amb els animals, no, és important, no, que expliquem, no, que són animals que estan perfectament cuidats.
Efectivament. Jo en esto estoy de acuerdo que hay que tener muchísimo respeto a los animales, nunca hay que tocarlos. Bueno, en este caso estos monos están muy acostumbrados a la presencia, pero nosotros podemos transmitir algún tipo de enfermedad y acabar con toda una especie en África, con lo que siempre es recomendable no tocar a los animales, por muchas ganas que tengas, porque si un cocodrilo se deja tocar, quiere decir que está drogado, porque te aseguro que yo que no lo tocaría.
Parlant de cocodrils, a Gàmbia hi ha un santuari de cocodrils.
Sí, efectivamente. Esto está a una hora más o menos de la capital, que se llama Makassutu. Makassutu, allá tienen a una serie de, tienen unos cocodrilos que han ido recogiendo en algunos, yo no le llamaría granja, porque si fuese granja directamente es que ni lo hablaría, ¿sabes? Pero los tienen allá, ellos te dejan acercarse porque obviamente comen y están bien alimentados, tienen mucho espacio, una gran extensión.
Són uns cocodrils d'una espècie molt determinada que sembla ser que tenen poders sagrats.
Bueno, es que todo África, principalmente en esa África negra de Senegal, Gambia, el cocodrilo es un animal sagrado. Es un animal sagrado y que le tiene muchísimo respeto. Yo supongo que como muchos emiten el sonido del bebé, hay muchas madres que se han perdido el niño o se lo han comido, lo emiten y son capaces de devorar a una persona. Bueno, es su técnica de caza. Pero sí, es un animal sagrado en muchas partes de la África Negra, principalmente, donde hay cocodrilos.
Ens deies abans, Álvaro, que és un destí molt econòmic, i la veritat és que ho veiem, no? Perquè l'entrada a aquesta visita surt per al voltant d'uns 2 euros, 1,15 euros.
Más o menos. O sea, es igual que con el arte. Durante todo el viaje tendrás vendedores ambulantes que te puedan vender figuras, o sea, están talladas con madera. Yo una vez me acuerdo que llegué a negociar tanto. Tengo dos estatuas de dos perros que son maravillosas, una talla maravillosa de un pobre hombre que estaba allá, pero empecé a negociar y al final pensé, Dios mío, pero si he negociado 5 euros, dije, no, es demasiado. Y le di 20 euros.
Muy bien.
¿Qué dices? Hay que saber equilibrar, ¿sabes? Puedes negociar, porque a los africanos les gusta muchísimo negociar. A mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta que me
pero
digan.
Pero fins a un límite, ¿eh? Fins a un límite.
No, pero sí, si llegas al 50%, yo creo que es un precio justo.
Ens explicaves que el turisme és la seva principal activitat. Ens deies que el primer cop que hi vas anar fa 10 anys, pràcticament no n'hi havia de turistes, no? Ara se'n veuen més de visitants?
Sí. Principalmente hay un público británico porque fue una excolonia británica, bueno, ha pasado por muchos países, pero la última fue británica, si no me equivoco, pero la lengua oficial es el inglés y hay mucho británico porque hay unas playas maravillosas desde Banjul y toda la costa atlántica, puedes encontrar playas súper bonitas. Por eso es bueno tener un buen guía, porque un guía te dirá realmente en función a lo que a ti te gusta qué tipo de playa ir, porque hay...
Alzar el viatge a la carta.
Sí. Y aparte es muy barato. O sea, yo creo que en este sentido...
Val la pena.
Val la pena, exactament.
Uh-huh. A part d'aquesta reserva natural de Makassutu, n'hi ha més reserves, no?
Sí. Todo el país, digamos, que es una reserva natural. Piensa que Gambia es un país virgen. Cuando digo virgen a nivel turístico, es que es increíble que tengamos un vuelo desde Barcelona directo y lo que hablamos anteriormente, amigos nuestros, digo, sí, Gambia está en África, pero ¿qué se te ha perdido en Gambia? Pues Gambia es un país virgen, seguro, donde está lleno de manglares, todo lo que es la ribera del interior que atraviesa todo el río Gambia. Es virgen, o sea, está lleno de manglares. Ahí hay un montón de loches gestionado por gente local de allá, que sí, que no hay ese lujo que pueda haber en otro tipo de hotel, más de 5 estrellas, pero yo creo que es un destino de aventura que puede cualquier tipo de edad, ¿eh? Cualquier tipo de edad. No tiene por qué ser joven para ir a un sitio así y que... Hombre, las infraestructuras sanitarias, pues, pero bueno, si vas 3 o 4 días...
Son mejorables, ¿no?
Pero bueno, esto en todo África, yo creo.
Álvaro, fins i tot hi ha un recorregut que es pot fer amb barques de pescadors per aquesta zona que tu ens estaves comentant ara, no?
Sí, y de hecho lo he hecho mucho en todos mis reportajes. Cuando suelo ir allá... cojo un pescador y le digo, mira, ¿me puedes dar unas cuantas vueltas? Y aparte puedes subir los drones, si tienes dron, y son todo como serpientes. Es un río serpenteado que, aparte, tiene muchísima historia estos ríos. Piensa que allá, desde allá, había todo el tráfico de comercio de esclavos. Y, de hecho, el río Gambia... no sé si te acuerdas de la novela de Raíces, de Alex Haley.
No me recuerdo, fins i tot se había hecho una serie, ¿no?
Sí, sí, de Kunta Kinte.
Ah, correcte.
Pues fue este esclavo, Kunta Kinte, que estuvo preso en Kenia. Y de hecho fue a... hay una pequeña isla que se llama James Island, que allá está su museo, donde él se escapó varias veces... bueno, de sus captores, de que lo querían, bueno, que lo querían, no, que lo llevaron a Estados Unidos como esclavo. Y él es esta persona es una referencia de la esclavitud, de las ganas de libertad, porque se escapó un montón de veces y, bueno, sufrió muchísimos castigos.
Sí, de fet, és un dels símbols de la lluita abolicionista, no? I, a més, crec que va estar empresonat en una presó que hi havia al riu Gambia,
sí,
no?
Sí, dentro de la isla James Islands, que allà està el museu. Que si tenéis tiempo, vale la pena.
¿Sí?
Vale la pena porque, a ver... son unas ruinas, pero es un poco, yo siempre digo que los viajes tienes que meterte dentro de todo el contexto. Por ejemplo, te vas a Israel, a Jerusalén, tú te metes en el Santo Sepulcro y sientes allá una sensación, seas o no católico, musulmán, judío, sientes algo, bueno, judío obviamente no, allá no entran, es católica la iglesia, la catedral. Y sientes esa sensación. Y allá, claro, piensa que había habido tanto comercio de esclavos que puedes sentir realmente el sufrimiento que
sí,
estas pobres personas...
Al lloc transmet,
sí, sí, es muy mágico. Y aparte la puesta del sol, es lo que antes he dicho.
¿Cómo es la puesta del sol? ¿Cómo es?
Anaranjada. Muy, muy a lo Kenia, muy el típico puesta anaranjada, pero... es muy bonita y aparte como hace calor puedes ir navegando con una barca de pescadores mientras se va poniendo y es que es extremadamente romántico.
Home, això que ho digui un fotoperiodista expert en la matèria, no? I que et veiem que estàs tan emocionant, no? Explicant com és aquesta posta de sol i aquest viatge, vol dir que és molt maca, eh?
Sí, yo creo que vale la pena, todo África vale la pena, pero Gambia yo creo que hay que darle una oportunidad porque está empezando a nivel turístico. Creo que se están esforzando muchísimo. Desde el primer viaje hasta el último, las carreteras ya están completamente asfaltadas.
Muy bien.
Era horrible. La primera vez que fui, espero que no me escuchen, todo lleno de baches. Llegué, claro, y encima de unas furgonetas que en aquel momento eran...
Baldat, estabas baldat, ¿eh? Pero escolta'm, que ho hagin fet en 10 anys ya está muy bien, ¿no?
Sí, sí, han mejorado muchísimo, muchísimo. Y lo bueno es que vuelo directo, que desde Cataluña, desde Barcelona, o desde cualquier parte, ya no de España, sino de Francia y esto, que puedan conectar aquí, desde aquí... irse a Gambia vale la
sí,
vale
sí,
la
en el moment que hi ha un vol directe des de Catalunya vol dir que també hi ha demanda, clar.
Sí,
si no, no,
i estan
no,
sempre
no
llenos, ¿eh? Siempre llenos. Bueno, claro, como son 2 frecuencias, pues suelen estar bastante bastante llenos, pero siempre se pueden encontrar ofertas. Ahora es temporada alta porque hace sol, aún no ha llegado las lluvias,
Quina és la millor època per anar-hi, Álvaro?
Bueno, cuando tengas durant... vacaciones, pero... cuando tengas vacaciones...
A l'agost, per exemple,
que és... calor. Si no te importa el calor, es maravilloso. Si te gusta estar en el hotel, disfrutar de la playa y esto, sí está bien. Aparte hay mucho viento, hay mucha brisa marina, no hay esa sensación de sofoco. Pero ahora, por ejemplo, es una muy buena época en los puentes, que desde verano hasta diciembre tenemos miles de puentes. Hay un buen planteamiento para ir a un país como este.
Pues mira, per tenir-ho en compte. Sí, ens havíem quedat a l'illa on Kunta Kinte havia estat pres i hem de dir que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2003. Per tant, estem parlant d'una illa també preciosa.
Sí, sí, sí. Es que es como todo tan natural, es todo tan natural que realmente la misma isla con las cuatro piedras de la fortaleza ya te enamora, porque ya solo el viaje, porque tú la ves desde lejos, desde la ribera, la ves y dices, uy, vamos allá hasta allá, porque hay zonas del río, tiene un color verdoso, amarronado, porque baja mucho sedimento. Ajá. Aunque más abajo, más sedimento. Uh-huh. O sea, si hay tiempo, hay cruceros que van por todo el río Gambia.
¿También, sí?
Sí, sí. De hecho, Variety Cruise, que es una compañía griega, tiene un crucero que hace río Gambia. Y está muy bien porque son
pequeños. ¿Tú lo has hecho, aquest, Álvaro?
No, aquest no. Yo he estado con ellos, me acuerdo que estuve en Seychelles. Por eso, ajá, me acuerdo que tenía en Gambia, fui a hacer un reportaje en Seychelles y me fui unos días con ese crucero. Y la verdad que esos cruceros pequeñitos, que son de 20, 30 camarotes, 20 camarotes yo creo que tendrá este, son como muy...
Más familiar, ¿no?
Muy familiar. Y aparte puedes ir con el paddle surf. Mira, una de las actividades que creo que pueden ser súper bonitas, los que les gusta el agua, es hacer paddle surf o piragua. En Gambia, en el río. No hay cocodrilos. Bueno, yo al menos en la zona que estuve no hay.
No,
o sea, yo tampoco me bañaría mucho por si acaso. Los niños se bañan. Pero yo, aun habiendo viajado por todo el mundo, hay lugares que, bueno, si se baña
no
el niño...
No te arriscarías, no te arriscarías.
Por si acaso. Pero sí, un sub y baja yo lo hago.
Vale. Escolta, Álvaro, anem a viure una altra experiència diferent a Gambia, que és l'experiència gastronòmica.
Sí, sí, sí.
Per què la vols destacar?
Bueno, a ver, yo recomiendo, como en todo África, el agua siempre embotellada. Yo no me arriesgo. Depende de cada estómago. Hay gente que lo tiene mayor, mejor o peor. Yo lo tengo muy débil para estas cosas. Pero tiene una gastronomía muy del pescado, mucho arroz, pero con condimentos. Al que le gusta el condimento, pues es muy interesante. De hecho, hay en Banjul, muy cerca de Banjul, hay una experiencia con una señora, ¿sí?, que una empresaria ya...
Una nadiva.
Sí, sí, sí. Que una empresaria que vio que a los turistas les iba invitando a su casa a comer. Y empezó a crear ese negocio y decir, voy a cocinar con todos ellos. Entonces, su experiencia es ir al mercado.
Ajá.
Al mercado que hay en Brufut.
Que es un popla.
Es un popla. Sí, tiene... Y bueno, es muy especial. Yo no como carne, pero... Es muy especial porque allá en la venta del pescado, cómo lo traen, es un espectáculo visual de colores, de pescadores, de gente, que vale realmente la pena visitar, comas o no comas carne, porque es una explosión de colores y sobre todo de lo que es la África de verdad. Con esos cayucos que vemos, por desgracia, tantos en Canarias.
Arriba las costas canarias.
Sí, pero esos cayucos son los que realmente van los pescadores se tiran al mar con esas redes. Y es un espectáculo bonito. Es a partir de las 5 cuando regresan. O puede ser a primera hora de la mañana. Pero yo creo que es más bonito ir ya sobre las 5 cuando ya empiezan a regresar y hacer la puesta de sol allá. Uh-huh. Porque como da... cara al oeste, la puesta de sol da justamente al mar y que es muy bonito con los colores.
Ajá, per tant, aquí tenim una triple experiència, no? Aquesta posta de sol, després anar a comprar al mercat amb la ida i després cuinar les receptes ancestrals a casa seva.
Efectivamente, y entonces cuando ya tienes, digamos, el producto, ya te vas a su casa y empiezas a cocinar. Y ellos te van, y esta mujer, Ida, te va explicando un poco cómo lo hacen, cómo lo elaboran con su familia, porque es su casa. Pero este tipo de experiencias también las puedes encontrar en pequeños pueblos.
Encara es más auténtica casa seva, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Y después en los chiringuitos de la playa, por toda la costa, ahí yo siempre recomiendo ir a un chiringuito que te recomiende que haya un poco, que haya mucho, que haya gente.
Rotación, que haya
sí,
rotación,
rotación
gente, ¿no?
¿Sabes? Y vale la pena porque te cocinan allá mismo. Allà
algun
mismo.
Plat que recordis? No sé si ara fem memòria, penses en algo típic.
El arroz con esas especies a mí me pareció maravilloso. Me pareció medio odioso. Claro, yo intento ser vegano lo máximo, vegetariano lo máximo posible, pero hay lugares que, sobre todo en África o en según qué zonas, que es muy difícil serlo, porque es que si no, no comes, ¿sabes? Y lo que es el fruto, lo que es el pescado y esto es los pescan ellos, no cogen esas redes.
Sí, sí, són quilòmetre zero directament.
Sí, sí, sí.
I de les platges, què ens pots explicar? O sigui, són platges paradisíacas?
Sí. Jo haria un símil a la sé que equipararia a Jamaica, però a lo africano. Però tal qual, Muy, unes platges espectaculares.
Totes?
Casi totes. Ja hay algunes que estan més sucias. No tanto en Gambia, intentan cuidarlo bastante, pero lo que es toda la parte turística está todo muy, muy limpio.
Abans ens explicaves i ens recomanaves comprar, no? Fins i tot regatejar també, no? Comprar, adquirir art ètnic, no? Algun detall o alguna recomanació que ens donis en aquest sentit?
Yo creo que a mí me gustan mucho las figuras de madera, las tallan ellos a mano y son realmente buenos artistas. También hay cuadros que después los puedes enrollar y llevártelos. Pero yo creo que todo lo que es la escultura tallada en madera, hay una variedad brutal y hay artistas realmente muy buenos. Sí, sí.
I anem a parlar també del tema de l'allotjament, no? A l'inici també ens vas parlar dels Lodge. Fins i tot crec que hi ha una parella anglesa molt famosa en aquella zona, no?
Sí, efectivamente. Fue en la reserva natural de Makasutu, que es súper bonito porque vas en barco y hay unos manglares maravillosos y después hay un loach, como una especie de loach, ¿cómo lo podría definir? Como un hotel con encanto, más un hotel rural aquí en Cataluña.
A casa nostra. Sí,
a casa
sí.
Nostra. Y entonces se llama Mandika Lodge. Mandika Lodge está en medio de la nada, está gestionado por, bueno, hasta la fecha de hoy, que yo sepa, por una pareja inglesa que decidieron asentarse allá, vivir allá, y la verdad que está en medio de la selva, pero con una piscina maravillosa, o sea, con todas las, te diría...
Serveis,
¿no? De turismo, de turisme... europeu, entre cometes. Uh-huh. Saps a lo que quiero decir?
Sí, i a banda d'aquest Mandinka Lodge, altres establiments que pensis que poden ser interessants de cara, doncs això, recomanacions de primera mà, tu que ja has estat tres cops a Gàmbia, que ens puguis recomanar, perquè de vegades quan hem de buscar allotjament no és fàcil.
No. Yo por eso digo, hay que prepararse, en África hay que prepararse bien el viaje. Antes, si vas por libre, si vas por una agencia, te lo van a organizar todo y fantástico. Pero si lo haces por libre, prepáratelo bien, mira en, no sé, TripAdvisor o todas estas webs que te dan diferentes opciones, pero Senegambia, hay un hotel que se llama Senegambia, que está muy bien. Creo que el Hotel Sheraton, si no recuerdo mal, se cerró. Pero tienes Coco Xean, o sea, que estuve hace poco y la verdad lo han reformado todo.
¿Dónde está, qué, el hotel?
Pues a las afueras de Banjul. Y no está nada mal. Allá te tienes que mover en coche sí o sí. Por eso repito, és mejor
el guia,
un guia amb un cotxe. I després el Nagala Lodge, que també és muy, muy, muy bonito. Eso yo siempre recomiendo que miren las webs, los ratings de los otros viajeros, como lo han visto y demás.
Uh-huh. Va, i anem amb activitats. A banda d'aquesta activitat de cuina que ens deies, també podem visitar algun museu, alguna altra activitat que tu consideres que és interessant de fer si anem a Gàmbia?
Pues tienes el museo, un museo que está bastante bien, donde hay todo el arte étnico, la parte más histórica.
El que comentabas al inicio, ¿es aquest?
No, aquest está a James Island. Es in the middle of nowhere, como dicen los ingleses, en medio de la nada, que te pasas casi 3 horas de coche por unas carreteras. Pero bueno, esta es la experiencia de África.
I tant.
Y a que viure aquesta experiencia.
Sí, sí.
Saps el que vull dir? Però tienes el Tangi Village Museum, que es interesante, a los que les gusta más el museo en general, o el, es que esto nunca me sale, por eso me lo he apuntado, que se llama Jabowi Home Cooking, que es sobre todo lo que es comida y demás.
Uh-huh. Perfecte. Estem acabant, Álvaro, però no vull que marxis sense una informació bàsica, important, en un viatge a l'Àfrica, que són les vacunes. Quines ens haurem de posar?
Pues sí o sí o sí o sí, la fiebre amarilla, que te la pones una vez y ya te dura de por vida. Y después no es necesaria, al menos hasta hoy, la de la malaria, pero bueno, si tienes miedo, allá no hay tantos casos, al menos yo no me la tomo allá, pero la fiebre amarilla la tienes que tener, y sobre todo, bueno, siempre ver las recomendaciones del ministerio en función de la, porque pueden ser que en según que
del moment, ¿no?
Del moment, porque hay zona, hay momentos que hay más humedad, hay más mosquito, y a lo mejor es necesario algún otro tipo de vacuna. Pero en general es llevarse un botiquín con las 4 cosas básicas y disfrutar de la experiencia.
Uh-huh. El proper dia 20 de novembre, l'Álvaro Foret i un grup d'alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'aquest màster de periodisme de viatges, marxaran cap a Gàmbia, que vagi molt bé el viatge. Pues suposo que els alumnes deuen estar encantats, no?
Sí.
Com ha canviat la universitat, eh?
Veritat.
Home, jo vaig estudiar a la UAB i aquestes coses no les feia.
Aleshores, és el màster, eh?
Tampoc hi havia màster de viatges, cosa que crec que és molt interessant i que està molt bé que es faci, eh?
No, i el Santi Tejedor, el director del màster, és un enamorat també de l'Àfrica. I no van todos, eh? Van una bueno, porque no tenemos...
¿Qué haréis? ¿Qué haréis, Álvaro, exactamente?
Pues mira, es un viaje de prospección, en el que vamos a crear una relación, al tener mucha relación con el país. Lo que quise es que la universidad, con varios periodistas, profesores periodistas y unos cuantos alumnos, pudiésemos visitar, vamos, 3-4 días, o sea, y vamos a ver unos cuantos puntos, una zona, unos 4 puntos geográficos, para que lo vean un poco cómo ha evolucionado el país. También, de hecho, me llevo a directivos de HM Hospitales, de la parte internacional, HM Internacional, porque van a ver un poco toda la infraestructura. He intentado juntar un grupo de temas de sanitat con universidad.
I els alumnes a la tornada hauran de fer algun treball, algun reportatge sobre aquesta experiència?
Sí. Todos van... ya están acabando todos el máster. De hecho, en diciembre, el 5, si no me acuerdo, ya tenemos la clausura. Pero sí, están encantados. O sea,
he llegit a les xarxes que comentes que el nivell és molt alt.
Sí. Mira, jo estic molt content en aquest sentit, que l'Autònoma és una gran universitat. No només perquè jo soc professor associat allà, sinó perquè és que aposten per aquest tipus de màster que crec que val la pena si t'agrada el periodisme o no només el periodisme, si fas turisme, tenir uns coneixements en un màster de comunicació turística amb la premsa i tal, jo crec que val la pena. Està molt bé, jo estic molt content.
Álvaro Laforet, ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí al Viatge B de RAC1, escoltar-te, sentir-te, veure, emocionar-te, no?, parlant de Gàmbia. Que vagi molt, molt bé el viatge i torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Gràcies.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Aquest Black Friday a Movistar hem format un equip de campions per ajudar-te a trobar el millor dispositiu.
¡Vamos a patar!
Perquè ara amb Movistar tens els millors smartphones 5G des de 0 euros i, a més, hi podràs afegir línies mòbils addicionals al 50%.
Esta oferta és la pera!
Et mereixes un Black Friday millor. Informa-te'n al 1004, a les botigues o a Movistar.es.
Del 13 al 19 de novembre se celebra la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, un camí que comença amb una idea i que continua amb la realització d'un projecte. A Catalunya hi ha una gran experiència en crear, donar forma i tirar endavant projectes, perquè Catalunya és terra d'emprenedors. Sònia Solà, emprenedora i fundadora d'una plataforma d'orientació vocacional.
Si no és una assignatura, però sí almenys ja des de ben petits, començar aquest procés d'autoconeixement, perquè quan tu coneixes les teves habilitats, coneixes les teves aptituds, fins i tot els teus valors i sobretot les teves creences, no? Què és el que t'està limitant, per què tu penses això, aleshores és quan comences a trencar les barreres.
Recupera aquesta conversa i d'altres que hem tingut amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Entra a rac1.cat i escolta el RAC1 de pensar per saber com és emprendre a Catalunya. Perquè a Catalunya som emprenedors. Amb el suport de Microbank, el banc social de CaixaBank.
Black is Black a Conforama. Gaudeix d'un 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i d'un 10% en electrodomèstics. Només del 17 al 21 de novembre. Conforama.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Cada setmana en aquesta hora saludem la directora adjunta del grup Altair, Elena Bernades. Bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Aquí de nou, contenta.
Sí, avui ens portes dues lectures viatgeres.
Viatgeres i a l'ordre del dia, per desgràcia, perquè avui parlem una mica del conflicte reobert per mil·lèsima vegada i que mai s'ha acabat de tancar, per desgràcia, d'Israel i Palestina.
Teniu molts llibres, al vostre establiment, que parlen sobre aquest conflicte, perquè fa, com tu deies, molt de temps, no?, que el tenim, i ara doncs s'ha revifat. I ens vols recomanar exactament quins llibres?
De fet, hi ha moltíssima bibliografia escrita sobre el conflicte Israel-Palestina, però a mi m'agradaria portar-vos dues visions completament diferents, però amb una mateixa causa, que és el fi del conflicte, una mica vetllar per la pau i apostar una mica per trobar una intente cordial entre aquestes dues posicions tan antagòniques. El primer llibre que us proposo per entendre aquest conflicte que parla de Palestina el publica Capitan Swing des de fa ben poc, que l'ha escrit Rashid Khalidi, que es titula Palestina. L'autor és el rebesnet de Yusuf Diyya Khalidi, que va ser l'alcalde de Jerusalem, que el 1899 ja va escriure una carta advertint a Theodor Herzl dels perills que comportava l'ocupació i el crit sionista de l'espai de les terres de Palestina i una mica què és el que se'n podria esdevenir. Després d'un segle, el seu rebesnet ha escrit un llibre on ha pogut fer un repàs de totes les conseqüències i tots els actes que hi ha hagut en aquest darrer segle i una mica la situació en la que ens trobem ara des d'un punt de vista molt personal, però sobretot històric, i abogant per una pau i abogant per una fi del conflicte de forma no només a Palestina i Israel, sinó també implicant a tots els estats internacionals que s'hi han vist abocats.
A tots els actors que en formen part d'alguna manera.
Completament. A part d'això, també fa un repàs històric de com s'han esdevingut totes les actuacions que hi ha hagut allà i des del seu punt de vista historiador, polític i activista que resideix als Estats Units, també quina és la posició que han tingut aquests estats, Estats Units, Regne Unit, Alemanya, en tot aquest conflicte.
És un llibre que s'ha editat fa poc?
És un llibre que fa poc que s'ha editat, que ha aconseguit tornar a posar a l'ordre del dia una mica els principals actors que van fer a principis de segle una gran feina ja pensant què podria succeir amb aquest conflicte i llavors una mica revivint tot això d'un punt de vista també de ja ho sabíem, no és res de nou.
Mm-hmm. Ens agafa per sorpresa.
Correcte. Mm-hmm. I per l'altre costat, un actor israelià, Amos Oz, que és un dels historiadors, professors d'universitat i coneixedors del conflicte més propers, que ell va viure a Israel, ell va ser un escriptor que va morir el 2018, va escriure molts llibres abogats al conflicte, també va escriure ficció, novel·les, i és un gran reconegut escriptor israelià. I en aquest cas us porto dos petits llibres molt curtets que va escriure al final de la seva vida. Un d'ells és el recull del seu últim discurs publicat per Ciruela Editorial, que va fer a la Universitat de Tel Aviv l'any 2018, uh-huh, on parla una mica de les cuentes aún no estan saldades. Uh-huh. Va ser un discurs que la seva família va voler publicar perquè és un discurs on parla de aquí no hi ha ni vencedors ni, ni vençuts. Ell va ser una de les primeres persones a estar en contra dels assentaments jueus il·legals en territori palestí, i parla sobretot de hem de trobar la separació dels dos estats, hem de trobar cabuda per tothom, i va ser una de les persones que més activament va formar grups en pro de la pau i una mica també conscienciant tot el món estudiantil israelí, que està molt polititzat en aquests moments, per donar un punt de vista molt més pacifista i molt més obertament que el que s'aboga normalment des dels mitjans de comunicació Israel.
Per tant, estem parlant d'aquests dos llibres, que són llibres de butxaca, molt petits, de l'Amos Oz, Les cuentes aún no estan saldades, i Contra el fanatisme, que per cert, aquest segon llibre va per la sisena edició, ja.
Sí, perquè a més és que són llibres, això com tu has dit, són petits llibres de discurs, són petits llibres de compendis d'una vida, d'un llegat històric de la seva bibliografia, de la seva activitat com a professor, que moltes vegades pensem que els grans llibres han de ser grans volums, amb moltes pàgines, amb molta condensació d'informació, i quan el discurs és clar, pot ser ben directe, ben senzill i ben pedagògic.
Uh-huh. Aquest llibre, Amos Oz, Contra el fanatismo, sisena edició, que a més, és un llibre que va signat pel Premi Nobel de Literatura en 1991.
Sí, de fet, és que l'autor va tenir una època amb moltíssima rellevància internacional i els seus escrits en són el seu llegat. Altres autors que parlen sobre el totalitarisme, com per exemple podria ser Hannah Arendt, que també es va veure molt implicada en els últims, les últimes dècades, diguéssim, al final de la Guerra Freda, són teories bastant similars que aboguen una mica per no anem a remoure, perquè això només pot comportar obrir aquesta escletxa si no anem a treballar per un conjunt on tots hi tinguem cabuda. I en aquest sentit va tenir un merescut Premi Nobel, que és el que ha portat a que els seus discursos s'hagin publicat, a que el seu llegat segueixi molt vigent ara mateix i més avui en dia.
Noteu a la llibreria que hi ha interès per aquest tema, que la gent s'emporta llibres sobre el conflicte Israel-Palestina?
Moltíssim, de fet, ja va passar quan els talibans van ocupar Afganistan per darrera vegada, que hi va haver també un boom amb tot el que era l'interès per què havia passat amb aquest conflicte, i ara, per desgràcia, torna a passar. Tenim un especial publicat en un moble amb la bibliografia que nosaltres recomanem per entendre d'una forma molt més pedagògica o una forma molt més des d'un punt de vista històrico-cultural i amb un context més ampli de tot el que seria el conflicte Israel-Palestina, no només amb assaig periodístic, sinó també amb novel·la històrica, amb novel·la gràfica. De fet, pels que els agradi la novel·la, que a vegades és una forma molt més fàcil d'introduir el conflicte o un estat de la qüestió, Julia Navarro va publicar una novel·la històrica que es titula Dispara, yo ya estoy muerto. Uh-huh. Crec recordar que a mi em va encantar.
Sí.
Que també fa un repàs de tot el conflicte Israel-Palestina utilitzant la vida de tres generacions, per un costat uns israelis i uns altres palestins, i una mica com dues famílies que havien conviscut diferents dècades es van anar diferenciant i distanciant i enemistant al llarg de que tots els successos polítics anaven passant a principis del segle XX i fins a la segona meitat del segle XX. Llavors hi ha moltíssima bibliografia per tots els gustos que poden acostar-nos a tenir una perspectiva molt més clarificadora o com a mínim poder parlar amb més coneixement de causa.
Doncs mira, tenim aquesta triple avui recomanació de l'Helena Bernades de la llibreria Altair. Dispara, yo estoy muerto, novel·la de Julia Navarro, editat per Plaza y Janés, un llibre de l'any 2006, i aquests tres llibres, no?, que ens portaves inicialment sobre el conflicte Israel-Palestina, que si vols podem repassar títols i editorials per la gent interessada.
Perfecte, mira, el de Palestina, publicat per Capitan Swing, de Khalid Rashidi, i després tenim molta bibliografia, però hem seleccionat petits dos títols d'Amos Oz, que publica l'editorial Siluera en format butxaca, que també ens poden acostar aquestes veus.
I els oients, recordar-vos que la llibreria Altair la teniu a la Gran Via 616 de Barcelona, i que, com ens deia l'Helena Bernades, doncs ara mateix, amb aquesta actualitat diària que tenim sobre la guerra d'Israel i Palestina, doncs segurament molts de vosaltres voleu llegir llibres sobre aquesta qüestió per posar una mica de llum, que sapigueu que allà a les prestatgeries d'Altair teniu no només aquests volums, sinó molts més, entre els quals podreu escollir.
I tant.
Moltíssimes gràcies, Helena.
A vosaltres sempre.
Adeu.
A RAC1, Viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Falten exactament 5 setmanes per Nadal i sabem que molts de vosaltres ja esteu preparant la maleta per fer escapades als mercats nadalencs europeus. Nosaltres fa unes setmanes us vàrem parlar d'aquest nou vol de Vueling cap a Rovaniemi, cap a la ciutat nadalenca del Pare Noel, i avui tornem a tenir en línia en Jordi Pla, el director d'estratègia de la companyia, perquè volem fer rutes que no són tan convencionals en aquesta època. Jordi, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Esther. Moltes gràcies per convidar-me i amb moltes ganes de parlar d'aquests altres destins que també oferim des de Vueling.
Doncs la veritat és que hi ha moltes ganes per part de tots, Jordi, de fer aquestes sortides en aquesta època, perquè com venim dient aquests dies aquí al Viatge B, doncs el tema dels mercats nadalencs ha estat un gran boom. La gran notícia la vàrem donar fa uns dies, i és que des del 2 de desembre ja és possible volar a Rovaniemi. Ja, a més, fa setmanes que s'estan venent aquests vols, que m'imagino que van bé les vendes, Jordi.
Estem molt contents amb la recepció que ha tingut aquest destí amb els nostres clients, i no podem esperar, doncs, a començar a volar i portar les famílies cap a la ciutat del Pare Noel.
Voleu també a Basilea, voleu a Zuric, voleu a Brussel·les, també hi ha vols aquests dies, per exemple, als mercats nadalencs de Copenhagen, però nosaltres avui volem posar al mapa localitats, ciutats on se celebra el Nadal i que no són tan convencionals, com per exemple la d'Amsterdam, que té un meravellós mercat nadalenc i a més un festival de llums.
Sí, efectivament. Amsterdam és una ciutat en les que operem des de Barcelona de forma directa. De fet, tenim fins a 7 vols diaris i una mica per oferir la possibilitat a aquells que vulguin disfrutar d'aquestes atraccions que ofereix la ciutat. A més, Amsterdam és un dels destins que operem, doncs, pràcticament durant tot el dia amb horaris ben repartits des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit. I per tant, els nostres clients, doncs, poden escollir la combinació que més els convingui, ja sigui per estades de cap de setmana o estades més llargues en les que pugui disfrutar d'Amsterdam i una mica també la regió del voltant i Holanda en general.
Jordi, quan dius que teniu 7 vols diaris, vol dir que heu ampliat el ventall de vols, tenint en compte que som en aquestes dates en les que volarà molta gent, o ja són els vols que teniu per norma?
Sí, efectivament. De fet, hem programat una sèrie de freqüències de vols addicionals durant aquests mesos de Nadal. També tenint en compte el pont de principi de desembre, perquè és cert que hem vist, doncs, que l'interès dels clients per aquesta ciutat ha crescut recentment, no? Llavors crec que l'objectiu és posar-ho més fàcil que mai als nostres clients per visitar la ciutat. I de fet, com ha dado una mica interessant, cert és que Vueling és l'aerolínia que ofereix més vols diaris entre aquestes dues ciutats, entre Barcelona i Amsterdam.
Clar, és que són molt 7, són una barbaritat, sí. Jordi, pels que estiguin buscant un clima d'hivern moderat i una magnífica il·luminació, a la península Ibèrica també tenim el mercat de Lisboa. M'agradaria que ens expliquessis quins dies i en quins horaris ens doneu la possibilitat de volar cap a la capital portuguesa.
Sí, efectivament. A veure, jo crec que, personalment, crec que Lisboa és una opció fantàstica per una escapada de cap de setmana.
I tant.
O, en aquest cas, també per una estada més llarga, si així ho volen els nostres clients, no? Llavors, particularment a la ciutat de Lisboa volem quatre vols diaris des de Barcelona, que també estem ben repartits entre el matí i la tarda, per donar la millor combinació als nostres clients. I en aquest cas, com deia, la ciutat crec que és fantàstica durant tot l'any, però a més durant el Nadal doncs encara té més encant, no? En aquestes dates la ciutat es vesteix de festa, com moltes altres ciutats, i una de les principals atraccions que ens ofereix és també els mercats de Nadal. Allà n'hi ha un de molt conegut que es diu Wonderland Lisboa,
sí?
I que just en un mes estarà obrint i fan fins a principis de gener. Llavors, una destinació fantàstica per un altre cop per tots els clients, grans o petits, que vulguin disfrutar del Nadal a una altra ciutat que no sigui Barcelona.
Molt bé, doncs està molt bé aquesta informació que ens has donat, perquè molts dels mercats sí que sabem que el dia 24 ja tanquen. Aquest veig que està fins a Reis, per tant, molt interessant per nosaltres que fem festa doncs, fins al dia 6 de gener. Escolta'm, aquest, a més, crec que és un vol molt curt, no?
Sí, és relativament curt. Més o menys són unes dues hores de vol des de Barcelona. Així que, com deia, no només per als que tinguin vacances, però fins i tot per un cap de setmana de desembre poder visitar una ciutat amb el mercat de Nadal, etcètera, crec que és molt bona opció.
Totalment, sí. I pels que somien en passar el Nadal a Suècia, tenen l'opció de Göteborg, no?, que és la segona ciutat sueca en població. On es troba, Jordi, i com podem anar-hi, amb Vueling?
Sí, efectivament. Doncs Göteborg estaria el que és la costa oest de Suècia, I com deies, Esther, és una ciutat fantàstica, no? Sobretot en aquestes dates el seu encant radica bàsicament en la història, que té superrica com a ciutat. Té també molts museus molt interessants repartits per la ciutat i a més una arquitectura amb les típiques cases, no?, escandinaves. Llavors, durant el Nadal, a més, la ciutat es transforma. Especialment ja tenen un parc d'atraccions allà a la mateixa ciutat. I s'hi organitza el mercat de Nadal en aquest parc d'atraccions, que de fet és un dels més grans dels països nòrdics. Llavors, des de Vueling també operem de forma directa entre Barcelona i Göteborg. En aquest cas ho fem dos cops per setmana, els dilluns i els dijous, durant tot el desembre.
Perfecte. Va, anem cap a Birmingham, perquè allà tenen un mercat de Nadal que està obert, a més, des de ja fa uns dies. Va obrir el dia 2 de novembre i ho estarà fins al 24 de desembre. Quines opcions ens doneu amb la vostra companyia, Jordi, per volar fins a aquesta ciutat?
Sí, Birmingham és una de les altres destinacions que oferim per disfrutar els típics mercats de Nadal, com deies. L'operem quatre dies a la setmana, dilluns, dimecres, divendres i dissabte, des de Barcelona de forma directa. I, de fet, aquesta és una ciutat que potser molts no ho sabran, no? Però que ofereix un dels mercats de Nadal més grans fora d'Alemanya. I, de fet, també és un dels més antics dintre del Regne Unit i es diu que un dels més bonics. Birmingham, de fet, està agermanada amb Frankfurt.
Sí.
I, per tant, moltes de les paradetes que hi ha al mercat estan dirigides per persones que venen directament d'aquesta ciutat o almenys d'Alemanya. I llavors, doncs, podrem prendre el típic Frankfurt, currywurst, tots aquests menjars típics en aquestes èpoques, sobretot a Alemanya, de la mà de gent d'Alemanya de veritat, vaja.
De gent autòctona.
Exacte.
Va, i acabarem aquesta ruta per alguns dels mercats nadalencs europeus amb Vueling a Venècia. Quina recomanació ens podeu donar des de la vostra companyia per volar fins allà i per veure, per exemple, doncs, aquest gran arbre nadalenc instal·lat a la plaça de Sant Marcos?
Sí, exacte. A veure, Venècia al final és una destinació espectacular, una de les millors destinacions d'Europa durant tot l'any i també per tot tipus de passatgers, però a més, durant el Nadal encara té més encant. A qui no li agrada, no?, el bon menjar italià, la gastronomia d'aquest país, és sense dubte un extra i allà podem prendre el típic, el que crec que és el més típic dels dolços italians de Nadal, que és el panettone, que a més ara està molt, molt de moda. Com comentaves, els venecians aixequen el gran arbre de Nadal a la plaça de Sant Marc,
sí,
que la il·luminen amb centenars de llums LED i a més així s'il·lumina també la plaça, així que una oportunitat fantàstica per prendre fotos. I nosaltres connectem Venècia des de Barcelona també de forma directa. Ho fem en aquest cas amb tres freqüències diàries, un altre cop repartides durant el dia. Així que això, els nostres clients que vulguin visitar la ciutat crec que no tenen excusa per fer-ho aquest any si així ho volen fer.
Totalment, les possibilitats són moltíssimes. Ara només toca agafar la maleta i triar doncs, Amsterdam, Lisboa, Suècia, Birmingham o Venècia. Aquestes són doncs, les rutes de Vueling que avui hem comentat, però com dèiem a l'inici, doncs, n'hi ha moltes d'altres, com Dinamarca, Basilea, Zurich, Suïssa, també Brussel·les a Bèlgica i Rovaniemi a Finlàndia, que és la gran estrella d'aquesta temporada 2023 de Vueling dels mercats nadalencs. Jordi Pla, moltíssimes gràcies per aquest recorregut. Espero que tinguis molt bon Nadal, si no parlem abans. Si no parlem aquests dies, doncs ja serà de cara al 2024 per comentar totes aquestes rutes que teniu i que ens poseu a l'abast per poder voltar pel món.
Efectivament, moltes gràcies, Esther, i bon Nadal a vosaltres també.
Una abraçada forta a tot l'equip, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu, adéu.
Fins aquí un viatge bé on no hem parat d'agafar avions. Amb la companyia Vueling hem volat fins a Gàmbia, també fins a Amsterdam, Lisboa, Birmingham, Göteborg i Venècia. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica. I no deixeu la maleta gaire lluny perquè, tot i que la setmana vinent descansarem, ens retrobarem el proper dissabte 1 de desembre a les 3 i 3 de la tarda per tornar a marxar de viatge. Recordeu, la propera cita serà el primer cap de setmana del mes de desembre. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.